El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres avui Jordi Puigneró, de Convergència i Unió, Roser Casamitjana, d'Iniciativa, i Guim Pros, de la CUP. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Avui tenim un tripartit aquí a l'estudi Ramon Barnils, a l'espera que el PP i el PSC s'incorporin a aquesta tertúlia, la penúltima de l'any en partits polítics, perquè la setmana que ve encara serà dia 31 i tindrem tertúlia. Escolti, voldria parlar amb vostès de les autoinculpacions. La secció local de l'Assemblea Nacional Catalana ha convocat els santcugatencs perquè s'autoinculpin en solidaritat amb el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau. Ho faran avui a partir de les 12 del migdia als jutjats de Guàrdia de Rubí. Aquesta acció de protesta està convocada a àmbit nacional per l'Assemblea, que organitza una mena de jornada d'autoinculpació massiva arran de l'admissió a tràmit de la querella contra els càrrecs del govern acusats de desobeir el Tribunal Constitucional el dia del 9 de novembre. Ahir vam tenir cues als jutjats de Barcelona i també vam tenir la participació de membres d'altres partits, com per exemple Esquerra Republicana. Els voldria demanar la seva opinió sobre aquesta autoinculpació massiva i si vostès, com a regidors, també participaran o se sumaran a aquesta acció simbòlica. Jordi Puigneró, Convergència i Unió. Bon dia.
Bé, bon dia, molt bon dia. Bé, doncs, en primer lloc, hem de dir que els regidors ja ens hem autoinculpat. Ho vam fer en el...
Però anant als jutjats fent amb el paper, Vull dir, vostès van votar una moció.
Bueno, ens vam autoinculpar en el ple, que és, jo crec, un òrgan, diguéssim, doncs, públic, a més de representació de tota la ciutadania de Sant Cugat, i, per tant, nosaltres vam fer ja en el darrer ple municipal una acció d'autoinculpació de tots aquells que vam votar a favor, perquè evidentment era voluntària, en aquest cas doncs, els regidors de Convergència i Unió, més els regidors de la CUP i els d'Iniciativa per Catalunya Verds, doncs ens vam autoinculpar perquè creiem que realment el que ha passat el 9 de novembre no és perquè a algú li posin una querella. Animar i fomentar que la gent participi per prendre una decisió sobre el futur de Catalunya no pot ser, en cap cas, doncs, un motiu perquè et posin una querella. Però a més és que alguns regidors de l'Ajuntament de Sant Cugat no només estem autoinculpats, sinó que estem també denunciats pel 9N. I això m'agradaria també recalcar-ho. El senyor Bruno de Salvador i Ciutadans ens han denunciat precisament per fomentar la participació durant el 9 de novembre. Ha denunciat a l'equip de govern, en concret als regidors de Convergència i Unió i a l'alcaldessa, per aquest fet. Per tant, tot plegat, molt lamentable que haguem d'arribar a aquesta situació i que en un país normal, per poder decidir el futur del teu país, doncs acabis, en aquest cas, doncs, amb denúncies, querelles i havent-te d'autoinculpar.
Iniciativa?
Bé, nosaltres considerem que la querella en si mateixa és un autèntic despropòsit per tot el que significa, per tot, en fi, des del principi considerem que això és un procés polític, en absolut és un procés judicial. Jo crec que la querella es va posar així ja, jo diria com si fos una rabieta, pràcticament, i estic d'acord amb el Jordi que tots els regidors que ho vam fer, efectivament, no tots els del consistori, ens vam autoinculpar amb una moció. Jo voldria recordar que les mocions en teoria es compleixen, les mocions en teoria tenen...
En teoria.
En teoria, i jo vull creure que també la pràctica, doncs tenen el sentit que tenen. I per tant, per què ens vam inculpar nosaltres? Doncs simplement perquè vam participar al 9N i per tant, si els que hi van participar es considera que són culpables de no ser exactament què, però són culpables, per tant, doncs considerem que tots els que hi vam participar som igualment culpables. I en aquest sentit, Iniciativa va donar suport a la moció i es va autoinculpar pel 9N. Però continuem pensant que allò de la querella no té cap mena de sentit, ni jurídic, ni polític, ni de cap mena.
Guim Pros, de la CUP, per tancar aquesta ronda.
Sí, molt bon dia. Totalment d'acord amb la Roser quan deia que allò de la querella no té cap mena de sentit i que és un despropòsit segurament calculat per alguns, però no sé exactament quins càlculs fan, però en tot cas suposo que ho han fet en funció d'alguns càlculs polítics. El Jordi tenia raó, ens vam autoinculpar en el passat ple, tot i així, així que pugui aniré també a fer-ho personalment. I jo crec que el fet del que va passar amb les cues demostra un cop més que gran part de la societat civil d'aquest país està bastant per... no per davant de tot, però sí que ha desconnectat mentalment i de manera de fer de l'estat espanyol. I això jo crec que no sols és molt important, sinó que és imprescindible perquè algun dia esdevinguem un poble lliure. I respecte a lo de... el Jordi parlava i té tota la raó amb quan deia que en un país normal aquestes coses no haurien de passar, cosa que demostra que evidentment no som en un país ara per ara, no som en un país normal. I última cosa que em queda per dir d'això, desitjar que el president de la Generalitat, que l'Artur Mas, li serveixi ja per veure clar que s'han de convocar ja eleccions sí o sí, i com diria aquella, a veure si el president posa les urnes.
Més comentaris?
Sí, no, a veure, una mica sobre els comentaris finals ara també del que jo crec que el president té molt clar que, i així ho va fer explícit en el seu discurs fet en el fòrum, aquell discurs on hi van anar-hi més de 3.000 persones, doncs que realment a Espanya poca cosa tenim a fer ja. Jo crec que hem esgotat totes les vies, tot el recorregut del que significa pertànyer a un estat com l'espanyol, i que per tant aquest estat doncs difícilment ens pot representar ja més durant més temps, i és més, aquest estat ha renunciat a ser l'estat dels catalans. Per tant, hem de construir un nou estat. El problema és com ho hem de fer-ho, i segurament aquí tindrem i estem tenint en aquests moments doncs divergències respecte com això s'ha de produir. Alguns pensen doncs que això s'ha de produir des de la desunitat, per tant cadascú presentant-se a les eleccions pel seu compte i fent unes eleccions normals i corrents, i d'altres creiem que la forma per encarar millor aquest procés és la unitat i amb una llista, diguéssim, doncs, que permeti clarament refrendar el que hauria de ser el referèndum ja pràcticament definitiu per la independència de Catalunya. Mentre això no sigui així, doncs, evidentment anirem fent eleccions, anirem fent aquest tipus d'accions que al final... queda claríssim que la comunitat internacional sempre ha dit que això només es podrà fer al final via referèndum, i mentre no ho fem, doncs bueno, estarem aquí fent bullir l'olla. Jo crec que cal que tots ara una mica ens pensem el moment històric en el que estem. Després de 300 anys hauríem de mirar de deixar de banda el que són els personalismes, els partidismes, i intentar doncs arribar a un acord perquè la solució que es determini sigui la solució que realment el poble desitja.
Algun comentari més? Bé, iniciativa?
No. Jo només volia aclarir que de vegades, quan sentim sobretot gent de Convergència que parla de partidismes o parla de desunió, sembla, o almenys a mi em sembla, com si els responsables fossin sempre els altres. En tot cas, si hi ha personalismes, n'hi ha per totes les bandes. Només volia fer constar això. És a dir, no crec que això sigui un joc de bons i dolents, sinó que, en tot cas...
No ho he dit, això, eh?
No. Ho he dit que és la meva impressió, eh? Ho faig constar, que és una sensació de que sempre la culpa és dels altres. I no sé si és ben bé així. Només volia aclarir això.
La CUP?
No, en tot cas... no volia entrar al debat de
personalisme,
estava un altre cantó, però en tot cas...
No me l'has tret tu el debat, eh?
No, jo només he dit, president, posi les urnes, ja està. I no, només constatar, i jo crec que és una evidència, que presentar-se amb...
No, les urnes les posarà, eh? El problema és com es posa aquesta urna,
en tot cas, que presentar-se en diferents opcions polítiques, en diferents llistes, no té res a veure amb l'unitat. Jo crec que... una cosa és parlar d'unitat d'acció, que és el que crec que és imprescindible, i l'altra cosa és parlar de llista unitària.
Parlem d'altres temes. L'alcaldessa Mercè Conesa desitja unes bones festes als santcuatencs en el tradicional missatge de Nadal, però sobretot situa l'atenció a les persones i la creació d'ocupació com les prioritats de la ciutat. L'alcaldessa admet que el 2014 ha estat un any complicat per a moltes famílies i per això subratlla que cal reforçar les polítiques socials i donar suport als col·lectius més vulnerables.
La realitat és que aquest any 2014, que ara deixem enrere, ha estat un any complicat per moltes famílies santcugatenques. I d'això n'hem de ser conscients. La nostra prioritat absoluta és i ha de seguir sent l'atenció a les persones i la generació d'ocupació.
En el tradicional discurs de Nadal, Mercè Conesa també ha subratllat alguns dels projectes importants de cara a l'any vinent per a la ciutat.
La nostra ciutat és una ciutat plena de capacitats i de talent. Som una ciutat jove, preparada, amb empenta, i estic convençuda que amb l'esforç de tots i totes farem que el 2015 sigui millor per a tots.
Aquests projectes són la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres i la remodelació del Mercat Vell, a tocar de la plaça de Pere Sant. Algun comentari sobre aquests deures o aquestes prioritats que posa l'alcaldessa de cara al 2015, tenint en compte més que l'any que ve políticament tindrà les eleccions a finals d'aquell mes de maig, per tant serà un any polític partit en dos. Convergència i Unió.
Bé, en primer lloc, i de la mateixa manera que ho hem fet durant el 2014 i durant tots aquests anys, una de les prioritats ha de ser continuar amb la bona, amb les bones polítiques de gestió econòmica de la ciutat. Creiem que això és fonamental per després assegurar el que ha de ser l'estat del benestar a la ciutat. Quan un no fa una bona gestió econòmica, quan un es dilapida els recursos econòmics municipals i deixa les administracions a la bancarrota, això que acaba fent és carregant-se l'estat del benestar. Nosaltres això ho hem tingut clar des del principi i, per tant, durant tots aquests anys hem practicat una gestió econòmica eficient, que el que ha intentat i ha aconseguit doncs és tenir doncs una missa sanejada amb un deute que no ha fet més que baixar. Vull recordar que està en aquests moments en el 57%, però també amb altres dades econòmiques molt importants a la ciutat, com són la baixa taxa d'atur i la creació de llocs de treball durant el 2014 a la nostra ciutat. Per tant, aquestes són per nosaltres les en primer lloc el que hem de continuar fent durant els propers anys, perquè no hi ha política social més important que és que la gent tingui feina. Per tant, que la gent tingui feina i estigui ocupada i tingui ocupació, això fa que després tu hagis de destinar menys recursos al que són a les polítiques assistencialistes més bàsiques. En aquest sentit, és evident que també sempre hi haurà gent, hi haurà un percentatge de gent que es queda enrere, i per tant que hem de ser capaços amb les polítiques socials que et posa a disposició l'Ajuntament, doncs que això no passi. I això que també s'ha aconseguit durant aquest 2014, on hem anat incrementant els recursos en aquests àmbits, i això ho hem de continuar fent mentre la crisi sigui, doncs encara no sembli que realment s'acaba. No? I sobre el tema infraestructures, i sobre el tema obres, destacar molt breument que a banda del Mercat Pere Sant i a banda doncs també de
la biblioteca
que se m'havia anat al cap, que aquest també hi haurà durant el 2015, veurem també una obra important per tot un barri com és el barri de Sant Domènec, que és el pas soterrat que ha de comunicar Collfabà doncs amb Volpelleres, i que és un pas per peatons i bicicletes que en aquest cas esperem que la Generalitat tiri endavant, i que també doncs l'Ajuntament hi té una part de responsabilitat amb l'obra pel que fa als arranjaments exteriors. Aquest també seria un dels projectes importants que veiem, esperem que es vegi el 2015, perquè a més està el pla de mobilitat i perquè permet permeabilitzar el que són dos barris com Sant Domènec i Collfabà.
PSC, Ferran Villa, senyor, molt bon dia.
Hola, molt
bon dia. Una valoració d'aquestes declaracions de l'alcaldessa amb missatge de Nadal.
Bé, les mateixes que l'any passat. Jo entenc que són unes declaracions doncs lògiques i bé, tampoc no sé, jo crec que no estem aquí per valorar les declaracions de l'alcaldessa. En qualsevol cas, solament en aquest sentit, perdona.
No, ho dic perquè
no ho deia per tu,
posa deures, no, ja ho sé, però vaja, vull dir que era una manera de fer el debat, de treure les declaracions.
Tu no les valoris.
I a partir d'aquí, vostè faci el que vulgui. Vostè faci el que vulgui.
Que el representant de Convergència tampoc les ha valorat. Ha afegit tota la part del discurs que faltava. No, en tot cas, unes declaracions lògiques com les de l'any passat i, per tant, lògiques per un alcalde o alcaldessa. Però és que hi ha obres que ja les hem venut. O sigui, hi ha obres que les hem venut. El govern municipal té una capacitat, i jo he de reconèixer la gran capacitat del govern, i li dono el meu suport al company de Convergència i Unió, la gran capacitat publicitària. Se t'ha oblidat de vendre el pavelló de la Guinardera.
Ai, és veritat.
Que aquest, ja el van vendre a les anteriors eleccions. Ja el van vendre,
té raó, senyor.
I ara el tornarem a fer. Jo afegeixo, no estarà, però és igual, estarà part del projecte i farem la visita d'obres i segurament, doncs, bé, alguna cosa...
El 2015 estem parlant,
El 2015, o sigui, exactament... Et recomano que miris les declaracions que vau fer just abans de les eleccions, les copieu i les poseu ara, que serà exactament el que passarà. Mireu, fora de les demagògies dels governs i el govern dirà de l'oposició, certament el tema de l'ocupació és un tema important a tot arreu. Van sortir en diferents mitjans el concepte sobre la desigualtat que es dona a Sant Cugat. La desigualtat és imputable a un govern municipal? Doncs no, evidentment la desigualtat, igual que l'atur, o la resolució o la no resolució, no és imputable a un govern municipal, stricto sensu. Nosaltres creiem que la taxa d'atur, evidentment, a Sant Cugat és més reduïda que altres municipis de l'entorn per diferents situacions socioeconòmiques, etc, però s'ha de treballar amb aquestes més de 4.000 persones en intentar donar suport, que no es quedin enrere, etc, i sobretot creant polítiques d'ocupació que permetin tirar endavant.
I ho estem fent.
Ho estan fent en algun cas. Vull que li podria recordar totes aquelles mocions o propostes de part de l'oposició que el govern municipal no hi ha donat suport respecte a aquesta actuació. Per exemple, la taxa zero per la creació d'empreses a Sant Cugat, de petites empreses de menys de 5 treballadors. Per tant, jo crec que amb aquelles coses que ja s'estan fent positives, per exemple, tema d'emprenedor, vivers d'empreses, cooperativisme, el concurs que l'altre dia es va presentar, hi ha altres actuacions que creiem que també s'han de fer. I per tant, el meu discurs no és no s'està fent res, al contrari, crec que s'estan fent coses positives que creiem que s'haurien d'ampliar, per exemple, amb la taxa zero, amb la creació d'empreses i emprenedories. Per tant, vull dir, reduir impostos municipals amb la creació d'aquelles empreses. I altres, com la contractació privada. Els 4.500 drames que tindrem aquests dies, en alguns casos resolubles, en altres no, en alguns resolubles des de l'àmbit municipal, en altres no, crec que ha de ser la principal prioritat de l'any que ve. Les prioritats en infraestructures.
Breument.
I, com deia, ja les hem venut, el govern municipal les ha venut, les tornarem a vendre i es tornaran a comprar perquè sempre passa així. Però, home, on està la residència de segona residència de gent gran pública? Aquesta no les hem venut. Ja no parlo de l'hospital de referència, perquè això la Generalitat ja el va fer caure fa temps. La igualtat entre tots els territoris encara no hi és. Per quan es faran les pistes de Sant Francesc, la cobertura de les pistes de Sant Francesc i el trasllat del Leonardo da Vinci, que és com el Sant Grial, diuen que existeix.
Iniciativa?
Bé, jo crec que quan una alcaldessa fa un discurs, evidentment, ha de ser positiu, no? I, per tant, jo crec que en aquest sentit doncs, cal valorar el discurs de la Mercè Conesa en el sentit doncs, de que anem bé, que som creatius i que podem fer moltes coses. Pel que tu deies, la Biblioteca Miquel Batllori, que serà una de les inversions que farem, bé, jo crec que ens hem d'alegrar. Jo crec que serà un element que dinamitzarà, o en principi creiem que ha de dinamitzar tot el que és el barri de Volpelleres. Però jo també voldria recordar que ens assaltem pel dret i pel revés tot el que era el pla de biblioteques proposat per la Diputació de Barcelona. És a dir, és una biblioteca que benvinguda sigui, però no és la biblioteca central que esperàvem tots que substituís a la Gabriel Ferreter i que, per tant, fos la gran biblioteca de Sant Cugat. Pel que fa al mercat de Pere Sant, estic una mica d'acord amb el que deia el Ferran. Ja, jo crec que ja ha començat, almenys això és el que jo crec i el que tots pensem. Per tant, diríem, és evident que s'acabarà el 2015. De fet, jo crec que si haguessin mantingut els plaços que estaven previstos, pràcticament el 2015 hauria d'estar ja acabat i resolt. I, per tant, doncs, no ho estarà. Algunes de les altres coses, per exemple, el que s'ha citat, el pas soterrat, és evident, però això no és una inversió del nostre Ajuntament, és una inversió que fa la Generalitat. I ja posats a dir les que no fa la Generalitat, insistiria amb els de sempre, vull dir el Leonardo, que estava, jo creia, pràcticament cantat, és a dir, semblava que ho teníem al pot, el trasllat, i resulta que no, i se'ns diu que, de totes maneres, és molt positiu que la Generalitat ho hagi promogut o ho hagi, diríem, que hagi gairebé jurat que ho posarà als pressupostos del 2016. La residència de la gent gran, jo no sé si s'ha de fer la segona, nosaltres proposem que es faci la segona, però si això no és així, si us plau, que es concertin més places amb el tipus de residències que siguin, o sigui, la gent espera 2 anys, i en segons quina edat això és impossible. I l'hospital, jo crec que es podria repensar quin tipus d'hospital volem o quin tipus d'hospital necessitem, però estem d'acord que qualsevol petita cosa que un tingui urgències ha d'anar a la mútua. Això no sols encareix el sistema sanitari, sinó que distorsiona tota la sanitat, al nostre entendre. Per tant, inversions sí, però no són les que potser nosaltres voldríem.
La CUP, per tancar aquesta ronda?
Sí, per intentar dir alguna cosa diferent de les que han dit el Ferran, la Roser I el Jordi, en tot cas, d'entrada dic que posar-li adjectius de tan macos en aquesta ciutat com els que ha fet la Mercè, l'alcaldessa, no, diríem que és lògic, tenint en compte que és ella qui ha de fer balanç de l'any. Però en tot cas jo crec que també és evident que Sant Cugat amaga alguna altra realitat que segurament no sortirà en un discurs de balanç de l'any, però jo crec que a vegades ser autocrític depèn quines coses no està malament, sinó que és necessari. I ser autocrític de manera pública, i a més, crec, i això sí que ho puc dir, crec que s'ha de fer de manera positiva cap a l'alcaldessa, que ho ha sigut més d'una vegada. Per tant, jo crec que això no està de més, això, per parlar en tot cas del discurs que ha fet. El tema de la biblioteca de Volpellera, és totalment d'acord amb la Roser. El de la biblioteca central que ha de substituir la Gabriel Ferrater, vull recordar que teòricament es va aprovar una moció al pla i que aquest 2015, bueno, el 2015 se'ns va dir que es començava a fer. Per tant, no sé exactament què està passant o si això ha quedat totalment aparcat, però nosaltres, repeteixo, insistirem molt en el tema perquè, com deia la Roser, crec que és bàsic que hi hagi una biblioteca central de qualitat i que compleixi totes les necessitats al mig de la ciutat. El tema del Mercat Vell, un altre aspecte totalment positiu que crec que serà una dinamització molt, molt positiva d'una part del centre de la ciutat que ara segurament queda una mica amagada. I per dir alguna cosa diferent, el tema, a veure si sabem donar-li el tancament definitiu al tema de la Pedrera Verda, que crec que serà que sí, i de positiu vull dir que evidentment es resolgui en el sentit de com vol l'Ajuntament de Sant Cugat, com vol l'Ajuntament del Papiol, etc. I el de la línia de molt alta tensió que suposadament havia de passar per Collserola i que sembla ser que es descarta, però en tot cas que s'acompleixi, que es descarti realment de manera definitiva. I com a reivindicacions de caràcter associatiu, en tot cas, posar un cop més damunt la taula el famós espai per les entitats, que esperem que algun dia vegi la llum, i per què no dir-ho, perquè jo crec que ja clama el cel i tots plegats aquí, tant el Ferran, la Roser com el Guim i els grups que representen, ho hem dit una i mil vegades, una sala polivalent pública, sala de concerts, com se li vulgui dir, però en tot cas jo crec que és una reivindicació que generaria sent hora.
Algun comentari més? Convergència i Unió? No? No volen afegir cap aspecte? Pensava que voldrien afegir alguna cosa més, de fer alguna crítica més o...
És que, saps què passa? Com que d'això n'hem discutit tantes vegades ja.
Sí, no, ja ho sé, que moltes vegades...
Si vols continuem, perquè...
No!
Vull dir, tant els companys del govern com nosaltres tenim coses a dir.
Que puc treure altres temes, però vaja, pensava que hi hauria algun torn de rèplica o no... No? Doncs voldria que també m'oferissin la seva opinió sobre el concurs d'emprenedoria i economia social de l'Ajuntament. Ahir vam tenir l'acte on es van donar a conèixer els quatre guanyadors, Contrafort, Blanc, Actua i Magna Magazine, que són aquests quatre projectes que rebran l'ajut del consistori. El premi consisteix en concret en 2.000 euros per constituir-se com a empresa i fins a 18.000 euros de subvenció condicionada, això sí, als resultats, a més d'un espai de coworking i assessorament. És una de les polítiques per crear ocupació. En aquest any hi havia algunes novetats. Per exemple, es valorava més que en aquestes empreses o projectes d'empreses hi hagués aturats de més de 45 anys, una de les franges d'edat que pateixen més l'atur i, a més, segons el tinent d'alcalde d'Economia, de manera més cronificada. Algun comentari sobre aquestes propostes i tot el que sigui el servei d'ocupació municipal per promoure l'ocupació a la ciutat?
Jo crec que és molt positiu. Crec que precisament els serveis d'ocupació municipal han de fer coses com aquestes. Jo crec que la clàssica política d'ocupació s'ha d'anar, diguéssim, renovant, i crec que és una de les mesures, jo diria, estrella d'aquest mandat respecte al que fa la generació d'ocupació, perquè explora noves vies per promoure, en aquest cas, l'emprenedoria, no? Crec que, sense descartar evidentment la forma clàssica, però que crec que hem d'anar renovant el que ha de ser, diguéssim, els objectius que té un servei d'ocupació, en aquest cas municipal, crec que ha estat una fórmula molt encertada per engegar, diguéssim, doncs, un projecte, en aquest cas, d'emprenedoria, i a més amb línies molt modernes, com és tot el concepte de coworking, que és un concepte que s'està en aquests moments, doncs, anava a dir posant de moda, però no, vull dir, no és ben bé l'expressió, però dic que sí que crec que serà una fórmula de treball segurament que veurem en els propers anys, doncs, de forma més accentuada, que és compartir en aquest cas, doncs, espais de treball, de tal manera que aprofitar les sinergies, en aquest cas, doncs, de les persones que tenen projectes emprenedors, per tal de doncs, tirar endavant les seves iniciatives.
PSC.
Nosaltres sempre hi donarem suport a polítiques que incentiven la generació d'empreses i d'ocupació, igual que el foment de la millora dels parcs empresarials. Una petita cosa, diguem-ne que ja fa anys que s'està treballant en coworking, coworking despatx compartits, des de l'Ajuntament i home, i especialment des del Trade Center, que va ser el pioner a la nostra ciutat, que ara no recordo exactament, però segur que fa més de 10 anys, perquè ja fa més de 10 anys que hi anem a les xerrades que en fan. Jo crec que és molt important. Què fa un servei d'ocupació municipal? De fet, jo crec que no era el debat sobre què fa un servei d'ocupació municipal, sinó sobre aquest concurs en concret que ens sembla positiu. Bàsicament, formació i creació d'ocupació, suport a l'emprenedoria. Crec que, com us deia anteriorment, jo crec que hem d'ampliar algunes línies a allò que ja s'està fent positiu des del punt de vista de generació d'ocupació, de petita i microempresa. I, per tant, el concepte d'aprendre a emprendre, que és el que s'està tirant endavant conjuntament amb altres propostes com la col·laboració amb bancs, el projecte de Salut i algun més, necessita un incentiu també des del punt de vista de reducció d'impostos municipals a la instal·lació d'empreses, de petites empreses. A una gran empresa li hem de reduir els impostos? No. Li hem de reduir a una empresa petita de 2, 3, 5 treballadors. I crec que caldria engegar en el proper any, i així ho tornarem a proposar, cosa que va ser rebutjada, ho vull recordar, una línia de subvencions més àmplies, que bàsicament el que impliquin és una subvenció a la creació d'empresa, i ens sembla molt bé que és aquests diners que van a segons com funcioni l'empresa. Per tant, que hi hagi un objectiu. Això ens sembla una molt bona idea. I crec que això sí que és una certa novetat que creiem que és positiva. Per tant, aquesta és una línia, fem-ne més.
Iniciativa.
Bé, nosaltres estem absolutament d'acord amb aquest tipus d'ajuts a l'emprenedoria, és cert. Jo, per les fotografies que he vist, de totes maneres, no m'ha semblat que hi hagués molta gent més gran de 45 anys en aquests quatre projectes que s'han premiat, però potser no ho he mirat bé. En qualsevol cas, bé, doncs suposo que s'han presentat els que s'han presentat i ha guanyat, doncs, el que han considerat millor, independentment d'això. Evidentment que nosaltres creiem que el fet de donar 2.000 euros per la creació d'empresa, el fet de que es puguin compartir despatxos, això afavoreix absolutament, però jo crec que hi ha un aspecte que és molt complicat i que no tenim resolt, que evidentment no depèn exclusivament del nostre municipi, però és cert que és la gran quantitat de burocràcia que significa muntar una empresa. I jo crec que això s'hauria de resoldre, perquè mentre no resolguem això és pràcticament impossible. I per tant, jo crec que part de l'ajut que pot donar, en aquest cas, sí, el municipi, no només és un ajut econòmic per intentar començar, diríem, amb bon peu, sinó un ajut, sobretot, administratiu, un ajut per reduir aquesta burocràcia i per, diríem, acompanyar a la gent a fer una pila de tràmits que us puc dir que són absolutament complicats i gairebé kafkians en molts casos.
La CUP.
La Roser m'ha aixafat la intervenció.
Què dius ara? No m'ho puc creure.
No, volia començar dient això, que estic d'acord amb el que deia el Jordi de buscar altres vies de generar emprenedoria i feina, i crec que aquest projecte és una mostra i estic totalment d'acord, però que segurament també una de les altres feines que es podria fer des del SOM o des de l'administració és aquesta, la que comentava ara la Roser, que és la de facilitar eines i tràmits a l'hora de crear una empresa petita, perquè suposo que, a veure, el que es vol, quan estem parlant d'empreses petites, que com comentava el Ferran de manera molt encertada, segurament se'ls hauria de mirar el tema dels impostos. I també remarcar que un aspecte molt positiu d'aquest projecte és el que ha comentat el Jordi i la Roser dels 45 anys. Sí que és veritat, i això també volia dir que mirant la notícia i els guanyadors, es veia, no es veia ningú d'aquesta edat, però en tot cas crec que és bàsic intentar incidir sobre aquesta franja d'edat i buscar les maneres de fer-ho, perquè la gent que a aquesta edat i una mica més endavant s'ha quedat sense feina, salta a la vista, tothom ho sabem, costa de trobar-ne, perquè bueno, perquè la gent, les empreses i busquen una franja d'edat més jove, sigui pels motius que sigui. Però en tot cas, evidentment, el projecte aquest valorar-lo de manera molt positiva.
Alguna altra qüestió? No, sobre el tema laboral, hem sabut avui que el Consell de Ministres d'aquest divendres té previst aprovar un increment del 0,5% del salari mínim interprofessional, l'equivalent a 3 euros. Es quedaran als 648 euros al mes, és a dir, 9.080 euros l'any. Es calcula que uns 200.000 treballadors el cobraran l'any que ve. Ho dic per també afegir
felicitem,
altres dades.
Felicitem-nos, és una gran notícia.
No, he comprat tonelades de cava.
Ho dic perquè també hem tingut declaracions recents del president del govern espanyol dient que la crisi es deixava enrere, sí. I també hem tingut altres declaracions dient que els sous no s'havien de pujar per part de...
Permet ser...
Sí, sí, no, ser, és una tertúlia, això, vull dir que...
Permet ser demagog...
No,
jo crec que, home, és poc, suposo que el govern del Partit Popular dirà, home, en un moment on hi ha la inflació... bàsicament està anant a part de la deflació, doncs és un increment per sobre de la pèrdua de poder adquisitiu per l'augment dels preus, i la demagogia està, home, si creiem que això és molt poc, que és el que sembla, sobretot pel salari mínim, és igual de poc la reducció de l'IBI que hem tingut a la nostra ciutat, que també és d'un 0,5.
Bé, com ha dit el Fernández, senyor, doncs ha volgut fer demagogia i l'ha fet molt, molt ben feta.
Moltes gràcies, amic.
Escolti, voldria conèixer la seva opinió sobre la visita de Pablo Iglesias a Catalunya, de l'acte de Podem que va haver-hi al Palau de la Vall d'Hebron, de les declaracions que va fer sobre el procés català, i si consideren que tindrà influència en l'escena catalana i també en l'escena santcugatenca, perquè des de Podem Sant Cugat s'està treballant en una candidatura, no amb aquesta marca de Podem Sant Cugat que no faran servir, sinó amb una marca que seria Guanyem Sant Cugat, i que es presentaran a les eleccions municipals de finals de maig. Quina opinió els mereix aquesta irrupció de Podem a l'escena catalana aquest cap de setmana? Vol començar Convergència i Unió?
Vols dir que potser comenci amb els partits que es veuen més afectats, no?
Home, amb el transvasament de vots que sortia al CEO, vostès també perdien alguns electors,
jo crec que hi ha pocs votants que, de Convergència i Unió, que acabin votant a un personatge com a Pablo Iglesias.
Que... Això no vol dir que no sigui un fenomen important,
no,
encara que no afecti els votants de Convergència.
No, jo no es dic, i espero que els votants de Convergència no es vegin afectats per aquest personatge que crec que... Que bé que s'ha aprofitat una miqueta del que ha estat, que es parla, no?, que hem de fer política propera, doncs, a la gent, al carrer, etc. Doncs aquest és un personatge fabricat en un plató de televisió. I per tant, una persona que ara, doncs, ens fa aquests discursos i amb aquests tons messiànics, i que a més ha configurat una en un partit on se suposa que ha de ser assemblearista, doncs una estructura absolutament verticalitzada de la direcció del que és l'organització, doncs home, jo crec que lliçons sobre democràcia i lliçons sobre la casta i lliçons sobre no sé quantes coses més, que dona moltes lliçons aquest noi, doncs crec que els catalans poques, més i quan, doncs quan es tracta precisament d'abordar un tema tan capdalt com és el de decidir el nostre país, doncs aquí sí, aquí lliçons no en dona gaires, i més aviat és més aviat tebi, per tant, más de lo mismo, diria jo. O sigui, Pablo Iglesias és más de lo mismo pel que fa, diguéssim, doncs, el que és la posició d'Espanya respecte a Catalunya. En això sí que no ha canviat, no hi ha cap canvi.
Una dada, en l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, atorgava la formació de Pablo Iglesias entre 9 i 11 escons al Parlament de Catalunya, de 0 a aquesta quantitat. PSC.
Jo crec que des de l'òrbita política molt sovint s'està... s'està parlant de Podem o de Podemos, crec que en un sentit equivocat. Jo crec que el discurs que s'està fent, parlant de personatge, alguna cosa similar, no hauria de ser en aquest sentit, sinó per què ha sortit Podemos. I Podemos i Podem ha sortit per alguna cosa. Per tant, l'anàlisi ja no polític, sinó politològic, és, si ha sortit és per alguna cosa, perquè mancava alguna vàlvula d'escapament o bàsicament per una absoluta manca de creença en l'actual situació política i el que s'anomena l'establishment. Per tant, podem representar una vàlvula d'escapament. I si no entenem això, i solament ho entenem en una lògica de confrontació política, és que hi ha un problema bàsicament d'anàlisi. El discurs és canviant i modulable. Jo crec que cal concretar no solament en la qüestió catalana, sinó en temes econòmics, en temes de model d'estat i altres, però el que es va veient aquests dies és que un percentatge de gent que no hi anava a votar, un percentatge de gent que sortia de les crítiques al nou, de les crítiques que es van realitzar al carrer sobretot plegat i sobre l'11M i moltes altres històries estan tirant cap a aquesta nova força política que el que representa és segurament allò que va representar després la transició alguns altres partits polítics. Per tant, jo crec que qüestionar els discurs, el que ens hauríem de qüestionar és els propis discurs dels partits, perquè està passant aquesta situació, i per tant entrar en el debat polític, no en el debat del greuge o en el debat de la crítica fàcil. I també entenc que podem, també hauria de fer aquest parlar en el discurs i no segurament frases que el que busquen en alguns casos és un titular, crec que bastant no encertat.
Iniciativa?
Bé, jo estic d'acord, o sigui, jo crec que s'ha analitzat bastament el per què existeix Podemos i el per què del seu, diríem, de la seva glòria, independentment de que efectivament ell és un personatge mediàtic i no ho és només per la tele, sinó per totes les xarxes socials que utilitza i que realment s'ha de dir que utilitzen molt bé, amb molt d'èxit i amb molt de criteri. Jo estaria d'acord que moltes vegades, si escoltes amb atenció el discurs concretament del Pablo Iglesias, però potser també de l'Errejón, doncs són discursos que van una mica encaminats a fer titulars, a fer grans titulars. Jo crec que això és així. Efectivament, el discurs s'ha anat modelant. Jo crec que no hem d'oblidar que començaven inicialment, cada vegada que s'acabava un discurs s'aixecava el puny, si ho recordeu, i jo crec que hem passat d'aixecar el puny a voler conquistar el centre polític. Crec que són dues coses que tenen poc a veure una cosa amb l'altra, i per tant doncs és evident que ells van modelant, no sé si perquè veuen la realitat o perquè simplement doncs han canviat l'estratègia que tenien amb un bon començament. Jo he de dir, no m'ho invento jo, vull dir, amb una anàlisi que ha sortit en molts mitjans de comunicació, moltes de les propostes que fan en aquests moments Podemos, i m'estic referint sobretot a nivell estatal, són les que Izquierda Unida ve fent des de fa 5 o 6 anys, és a dir, són exactament les mateixes. És possible que les diguin millor, és possible que les diguin d'una altra manera. Si, com cada mes, doncs, iniciatives que ha reunit, etcètera, doncs, forma part de la casta, és evident que això ja està descartat, però en quant a propostes no difereixen absolutament de les que s'estaven fent, i suposo que potser algun altre partit d'esquerra també. Per tant, jo crec que és veritat que és un fenomen que està aquí. Jo crec que tots plegats una mica ens deixem arrastrar també per aquesta, diguem-li, moda, o diguem-li aquest poderío que estan demostrant, i ja veurem com s'acabarà, perquè les eleccions no són demà passat i les coses són molt canviants en aquest món que vivim.
La CUP?
Sí, d'entrada totalment d'acord amb el Ferran quan deia que segurament l'anàlisi s'ha de centrar en el per què ha sorgit aquesta força política, aquesta organització política, i no en la força política en si. Però en tot cas, crec que també cal posar damunt la taula que estem parlant d'una organització que s'omple la boca de plantejar el tema de noves maneres de fer política, i fa política des de la manera més clàssica de fer política, tant en com estructura el seu partit i com en els discursos que fa, i jo crec que aquesta contradicció a la llarga els hi pot passar factura. Estic d'acord amb el Jordi quan deia que és un producte quasi que diria que de màrqueting. Podemos va estar creat des de la Universitat Complutense de Madrid per 6 persones en un despatx, i a partir d'aquí van fer el programa aquell de la tuerca i van veure que el Pablo Iglesias era un crac fent tertúlies, i van decidir que havien de bueno, que ell havia de ser el qui bueno, el qui s'havia de convertir, perquè jo crec que és el que volen, i amb això sí que han sigut molt sincers, ells volen governar l'estat espanyol, i això és el que volen fer. Ho faran o no? Pues no ho sé, però és el que volen, i jo crec que cap aquí van. I l'altra cosa que sí que crec que és perillosa és que el fet que no es defineixin ideològicament quan sabem de base que gran part de la gent que la forma, i sobretot dels seus dirigents, són d'esquerres, però el fet d'aquesta voluntat explícita de no definir-se ni d'esquerres ni de dretes, parlar només del que deia la Roser, de la casta, i tu mires... Ells s'organitzen en cercles, em sembla. Tu mires determinats cercles que hi han creats arreu de l'Estat, hi ha un cercle de l'exèrcit, per exemple, de Podemos, hi ha un altre de... que a més mires el que diuen i posa els pèls una mica de punta, eh? Per tant, jo d'entrada vigilem amb la gent que no es defineix ideològicament, perquè a mi almenys personalment no m'agrada, em fa por. I per últim, sí, tothom... El Jordi ho posava damunt la taula, i el Podem a Catalunya jo crec que ja no està, ha passat de la indefinició en el fet del debat sobre la independència, ha passat de la indefinició a posicionar-se clarament al costat del no, que no és una crítica, vull dir, però en tot cas jo crec que això també cal dir-ho.
Ningú m'ha dit si tindrà influència en l'àmbit municipal. Si heu deixat anar, no sé si pot ser una força que entri al ple, perquè en les últimes eleccions europees a Sant Cugat va treure 1.000 vots sense penjar cap cartell.
Però 1.000 vots no entra al ple, eh?
Però en un moment molt concret, quan potser no tenia tant ressò com ara, sense penjar cap cartell, sense estar organitzada
jo crec
internament.
Que és molt probable que hi hagi un efecte de rastre, encara que només sigui per la marca.
L'arrossegament, Roser.
Arrossegament, perdó. Perdó.
S'entès.
Bé, en qualsevol cas, doncs, d'arrossegament per la marca, de totes maneres, jo intueixo, per la gent que veig i per la gent que desconeixen absolutament la ciutat i les seves característiques, però potser això no hi fa res, segons quin tipus de votants, no ho sé.
No sé com afectarà Sant Cugat, eh? Potser aquí representants de l'esquerra tindran més informació, perquè han assistit segurament a aquestes assemblees que s'han fet per intentar allò de fer de l'esquerra Esquerra Unida, no?, per dir-ho així.
I segurament... No hi era Podemos.
No hi era Podemos?
No.
No hi era per voluntat pròpia, sensament que encara no existia? O...
No, suposo que existia, se'l va convidar, però mai va venir.
Ja. Bé, en tot cas, per tant, no m'atreveixo a fer un pronòstic sobre què pot passar amb Podemos a Sant Cugat. Si acaben traient, doncs, representant municipal, doncs, escolta, benvinguts, haurà decidit la ciutat de Sant Cugat. Hem de ser absolutament, només faltaria, demòcrates. I per tant, lidiarem amb aquesta nova força, amb aquest nou moment. Jo l'únic que demano és que, de la mateixa manera que es vol ser tan innovador políticament, tan transgressor políticament com intenta ser Podemos, doncs, en aquest cas, doncs, amb aquesta nova política que hem de fer, doncs, que en canvi, doncs, quan es tracta de que el poble pugui decidir el seu futur, en aquest cas el poble de Catalunya, doncs aquí els hi comencin a tremolar les cames i optin per posicions més aviat espanyolistes, que són les que ja, diguéssim, són les clàssiques, les de sempre, i les que no ens permeten avançar, no? Aquesta és una mica la contradicció que jo crec que té principalment Podemos a Catalunya.
Algun comentari més? No? Doncs ho deixarem aquí. Jordi Puigneró, Ferran Villasenyor, Roser Casamitjana i Guimprós, moltíssimes gràcies per haver vingut i sobretot que passin un molt bon Nadal.
Molt bon Nadal.
Molt bon Nadal.
Que vagi bé, fins la setmana que ve. Adéu-siau. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you?